Bé, bon dia. Ja anem per l'última sessió, la conferència de clausura de la Carme Junyent. Suposo que moltes persones de vosaltres la coneixeu, en tot cas per si algú no la coneix. És professora de la Universitat de Barcelona, professora de lingüística. Ha treballat amb moltes coses diverses, és la persona que va tenir la idea de que a Catalunya es parlen 300 llengües i ho hem pogut demostrar, no fa pas gaires dies o més o així, sí. Ho hem pogut demostrar, és a dir, quan ella vol una cosa l'aconsegueix, sense fer trampes, eh? Ara, que semblava. S'ha dedicat a moltes coses, insisteixo, la que ens lliga més amb el que hem fet nosaltres és la part d'antropologia lingüística. I moltes de les coses que hem fet fins ara han estat basades, inspirades, o com a mínim des de la meva part, que sóc la gran, jo vaig treure de la Carme les primeres coses que jo vaig saber d'antropologia lingüística, perquè l'autònoma no se'n feia, és a través de la Carme, per tant li dec moltes coses, moltes més. Una vegada dit això, m'agradaria més que fer-vos un currículum de la Carme, el podeu trobar en algun lloc segurament, i és molt llarg. Em sembla que em ve de gust explicar unes coses diferents, que és la Carme, el que ha fet, la Carme, el que ha fet, deixant de banda la cosa estrictament de publicacions i de totes aquestes coses que representa que fa un professor universitari. M'agradaria dir que la Carme és una persona que ha fet canviar molt el que sabem, el que sabíem o el que creiem sobre les llengües, i particularment sobre les llengües que es parlen a Catalunya, que es parlen des de fa uns anys a Catalunya. És a dir, jo la consideraria una investigadora que investiga la vida lingüística en el nostre territori, en el nostre país, i moltes vegades molt més enllà també. Una altra cosa que m'agrada és que mai no he buscat lloances dels sectors del gremi lingüístic, que consideren que fer coses d'aquesta mena no són coses importants i que per tant no tenen cap mena de... Bé, és com si ens dediquéssim, no sé, a jugar, moltes vegades. Però ella ha estat capaç sempre de ser coherent amb el que ella pensava que calia fer en aquests moments, ho ha fet, ho ha continuat fent i suposo que ho continuarà fent, independentment de totes les altres coses no sempre positives que poden arribar pel fet de fer això i no fer el que representa que toca i que valoren els nostres valoradors. Carme, gràcies per fer i per permetre fer-nos sempre aquestes coses. Hi ha una cosa que també m'agrada, m'inclou a mi i al nostre grup, però també la vull dir. És a dir, la Carme i jo ens coneixem de fa molts anys i vam descobrir que treballàvem amb coses més o menys similars. Normalment en el nostre gremi, en aquests casos el que acostuma a passar és que els grups competeixen i es fan la trabanqueta l'un a l'altre. Es tracta de... ens fem nosa. Nosaltres no sé per què, però vam decidir que, va anar així, vam col·laborar. I per tant, des de fa, no sé quants anys fa, però molts, fa molts anys col·laborem. I amb això ens trobem amb persones com la Mònica Barrieres, que he dit abans, que el pobreta és a les dues bandes, depèn del mes de l'any. Per tant, gràcies Carme per permetre'ns fer tot això i espero que ho puguem continuar fent durant molt de temps.
Gràcies. No sé què haig de dir ara, eh?
Res, has de fer la comunicació. Ara toca això.
Sí. Això està engegat, em sentiu? Perquè jo tinc poc a veure. No. Ara sí. Doncs... bé, la veritat és que abans d'entrar, perquè som amigues, però jo sóc obedient, i ell em va fer un encàrrec, jo el compliré. Vull dir que ell em va demanar que parlés de categorització. Però ara, sentint aquestes darreres aportacions, pensava, hi ha un llibre que em sembla que és del 2010, que es diu El rol de les llengües dels alumnes a l'escola, on hi ha activitats per entendre tota aquesta diversitat per diferents assignatures. Perquè normalment això, com que els toca els professors de llengua i de llengua catalana, generalment, doncs ens vam dedicar a rumiar això, activitats possibles per fer en matèries diferents, des de les matemàtiques, el coneixement del medi, a música, a literatura, etc. Vull dir que si et ve un nano Igbo, poder-li dir que saps qui és el Chinua Achebe, que és segurament l'escriptor més important que tenen, és una cosa, ho dic per això, un coneixement així que s'ha tacut, no? O entendre això dels sistemes numerals. Després hi ha una mena de diccionari, un glossari de paraules manllevades, paraules que venen d'arreu del món, a més estan classificades per ordre alfabètic, per llengües i per temàtiques, no sé. Jo és que he voltat bastant per escoles i per instituts, i he fet xerrades per nanos també. Vull dir, una que acostuma a tenir èxit és, es pot fer en diferents àmbits, però us esmento el de l'alimentació, fer-los dir què els agrada més per menjar i aleshores de tot el que diuen anar traient totes les paraules que no venen ni del català ni del castellà perquè s'adonin què menjarien si no tinguessin les altres llengües. Ja aviso que, això ho deveu saber, però el menú tipus d'un alumne de segon d'ESO és de primer macarrons o pizza, vull dir que ja els podem eliminar. De segon acostumen a demanar bistec amb patates, aleshores el bistec ve de l'anglès, les patates del també ho traiem. De postre acostuma a sortir coses de xocolata, que ve del nahua, també l'eliminem. El iogurt, que ve del turc, naturalment volen beure Coca-Cola, i la coca ve del quichua i la cola de l'Eve. En fi, vull dir que es queden sense res, no? Vull dir, però ja dic, hi ha diferents àmbits, perquè també en la música, en el vestir, etc. I també saber doncs quines paraules venen de les seves llengües, doncs també és un joc estimulant, perquè es veu que aquí hi ha un intercanvi. Bé, però vaig a la qüestió que en certa manera volia plantejar tot el que heu estat parlant aquest matí des d'una altra perspectiva. No per desmuntar-ho, sinó per posar-ho en el lloc que pertoca, perquè en això de la relació de la llengua i la cultura també és fàcil caure en la folclorització, no? I justament per això em sembla que val la pena estar alerta, perquè les correlacions no són necessàriament tan senzilles com moltes vegades les fem semblar. Per cert, ara que parlàveu d'això del gènere i el xinès i el sarahule, tant el sarahule com el xinès són llengües aïllants, és a dir, els substantius no tenen flexió de cap tipus. I aleshores el que és difícil no és tant la qüestió de si és home o és dona, com que una paraula pugui tenir variació. Dic que aquest, però vaja, això ells sí, ho han mostrat en els llibres, i allò, vull dir que és una qüestió més genèrica, i per tant amb alumnes que parlen llengües aïllants, una de les coses que s'ha de tenir present, que tindran dificultats, és justament amb la flexió de les paraules, senzillament perquè no hi estan acostumats. Que, per cert, és un problema que també poden tenir els parlants d'anglès, que tampoc ho tenen, com a molt fan plurals, però no tenen les flexions que tenim nosaltres. Doncs bé, el títol que vaig proposar és si les llengües són una manera d'explicar el món, o I no dubto que sí, vull dir que les llengües són una manera d'explicar el món. Segurament el més important de tot és que són una manera alternativa d'explicar el món, que hi ha sempre, que me l'acosti més, sempre em passa. Així? Molt bé. Si veieu que m'aparto, aviseu-me perquè m'acostuma a passar. Doncs, això, les llengües sí que expliquen el món de manera diferent, però una de les coses que hem de tenir sempre present és que les llengües són realitzacions d'una capacitat humana universal, que és el llenguatge. El fet que siguin realitzacions d'aquesta capacitat, el que no ens pot fer perdre mai de vista és el principi fonamental, que és que totes les llengües són iguals. Aquesta idea jo diria que cada cop ens és més familiars, però encara podem trobar molts casos, de vegades fins i tot en lingüistes, que parlen de llengües més desenvolupades que d'altres, o de llengües més riques, o llengües més cultes, o en fi, poseu els adjectius que vulgueu. De fet, no s'ha trobat cap cas de llengua subdesenvolupada en cap sentit. Jo no sabria ni què és una llengua subdesenvolupada, però és que els que diuen que n'hi ha tampoc saben dir què és una llengua subdesenvolupada. I aquí la qüestió fonamental és que si podem dir que totes les llengües són iguals és perquè fins a cert punt no les podem controlar. És a dir, les llengües són com són més enllà de la voluntat dels parlants. I això té repercussions en aquests exemples que hem vist i amb el que comentarem, però també això ens hauria de fer reflexionar, perquè al final, ja que som del gremi de l'ensenyament, voldria fer una menció a les qüestions del gènere, que últimament m'atabalen molt, perquè una de les coses potser més ofensives de la cosa és que intentar manipular la llengua fins al punt que s'està fent implica atacar justament allò que les fa igual. És a dir, volem manipular una cosa que afortunadament no és manipulable i que és el fonament de la igualtat. I per això és més incomprensible que aquests deliris vinguin de certs sectors que segurament creuen en la igualtat dels humans, no? Vull dir, de la mateixa manera que, no sé, qui heu parlat de parts del cos, no? Tots tenim cors. I és igual de quina casta siguem, de quin país siguem, és igual quines són les nostres característiques. El cor el tenim tots i fins i tot en alguns casos pot funcionar millor que en d'altres, no? Però vull dir que tots el tenim. Doncs això és una de les coses que no hauríem de perdre de vista quan intentem manipular coses que no són manipulables. Per això jo vaig pensar que plantejaria aquesta trobada amb vosaltres des de l'altra perspectiva. És a dir, hem estat parlant tot el matí de que les llengües ens donen una visió del món, ens l'expliquen d'una manera o d'una altra, però aquesta visió que ens la donen a partir d'elements que són universals, que són comuns a totes les llengües. És a dir, tots tenim a disposició una sèrie de trets que cadascú combina a la seva manera, i això és el que genera la diversitat. És a dir, que tenim tota aquesta diversitat a partir d'una igualtat fonamental, que també és la que garanteix que ens puguem comunicar i la que fa explícit, evidentment, que tots som humans. Aleshores, com que el primer tret que sortia era això, les llengües, doncs he pensat, bé, com que sempre dic que les llengües no existeixen i avui aquí no ho trauré perquè els meus alumnes necessito una assignatura sencera per explicar-los què vull dir, doncs he triat una definició de llengua que explica una mica aquesta opció dins del que és universal. Aquesta definició és d'un, no és lingüista, ell és psicòleg, que es diu Daniel Nettle, i diu que una llengua és un conjunt de trets seleccionats a partir d'un dipòsit lingüístic universal en el qual hi ha tots els trets que es poden trobar a qualsevol de les llengües humanes possibles. És a dir, en les llengües hi ha coses que són possibles i coses que no són possibles. I entendre el fonament aquest de què és possible en una llengua i què no és possible, després a l'hora de categoritzar, ens ajuda molt. Per tant, jo prefereixo això, ara referir-me amb els aspectes que s'han comentat aquí, tampoc aniré més lluny, però comentar allò que és universal per veure com després nosaltres ho arreglem a la nostra manera. Ja que s'ha parlat dels sistemes numerals, hi ha un fet, i ho dic perquè moltes vegades es posa en qüestió, en totes les llengües es pot comptar. Tenir un sistema numeral implica tenir algun terme numeral a partir del qual fas operacions. Hi ha sistemes numerals de base 2, en queden molt pocs, però n'hi ha. I aleshores, clar, què fas amb un sistema numeral que té un terme per 1 i un terme per 2? Doncs quan has de dir 3, el mateix que fem nosaltres amb un sistema decimal, sumar. Doncs 3 pot ser 2, 1, 1, 2. 4, 2, 2. 5, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 2. Les combinacions són molt, molt diverses. Clar, arriba un punt en què això no és sostenible i aleshores es pot canviar. Abans hem vist l'exemple del... El Ticar, em sembla que era, és igual, el 8, que era una reduplicació de 4. Doncs, si mires històricament, el que es veu és que el 4 ja és una reduplicació de 2. És a dir, el 4 ha sortit de 2 més 2 i després hi ha un procés d'assimilació i ha quedat amb ne normalment, o na, o fer alguna cosa similar, el 8 ja és 4 i 4. Nane o nene o no sé quin era en aquest cas, però vaja, és que això és un terme bantu que es troba sovint. Per tant, això sí que és important. En totes les llengües es pot comptar, totes les llengües tenen un sistema numeral. Una cosa molt important és que el zero no forma part del sistema numeral. Hi ha alguna llengua al món, ara no em voldria equivocar, però jo diria que és el tongà del Pacífic, que jo sàpiga no n'hi ha parlants a Catalunya, que sí que té el zero com a part del sistema numeral, però si no, no això. Això, no sé si encara s'expliquen el sistema de números romans a l'escola, però en aquest cas, vaja, tots sabem que es fa servir la posició per indicar o resta o suma. No? Vull dir, si tenim això una B baixa i 5, si li posem, jo sóc dislèxica i us ho diré malament, però si posem el pal a una banda és un 4, si el posem a l'altra banda és un 6. I així es van fent aquestes combinacions. Bé, els romans, que van fer obres, els aqueductes i en fi, totes aquestes coses tan fantàstiques, no coneixien el zero. Com es multiplica sense conèixer el zero? Hi ha procediments, i això segur que a internet ho podeu trobar, però molts sistemes d'aquests que dèieu que us trobeu alternatius, o sigui que nanos que divideixen sense fer divisions, per dir-ho així, és perquè en totes les cultures es desenvolupen sistemes per poder fer càlculs. Els egipcis tampoc coneixien el zero i van fer les piràmides. Per tant, i tant que sabien multiplicar, i ho van fer. No? Doncs, és això, que en la llengua el que no podem concebre és que no hi hagi una manera això d'enumerar, de comptar. Han sortit també els sistemes de parentiu i això sí que és un bon tema de reflexió i es pot fer fàcilment amb nanos, vull dir, senzillament dibuixant la família nuclear ja surten moltes coses, perquè és un dels casos on es veu més clar que el que és exactament la mateixa realitat es categoritza de manera diferent, però a més en aquest cas amb objectius també diferents. Molt sovint el que fan els sistemes de parentiu és dir-te amb qui et pots casar i amb qui no et pots casar. I aquí moltes coses es veuen que són clarament culturals. Per exemple, un sistema de parentiu que és molt senzill i aquí no n'hi ha gaires, és el Swahili. El Swahili és la segona llengua de l'Àfrica pel que fa a nombre de parlants, però a Catalunya n'han vingut pocs. Si n'hi ha una dotzena ja són molts. Doncs en Swahili el pare, els oncles paterns i les ties i els oncles paterns es diuen igual, i la mare i les ties maternes es diuen igual. Baba, mama. Ara bé, la tia paterna i l'oncle matern tenen un terme específic que mostra que són una figura molt rellevant en la família. Després pots trobar manlleus i coses així. Però, en fi, vull dir que en aquest cas es veu que el pare i els seus germans venen a fer el mateix paper, la mare i les seves germanes també, però en canvi els que són rellevants són o el germà de la mare o la germana del pare. Hi ha altres casos, això passa molt sovint amb els cosins, en què els d'una banda tenen terme i els de l'altra no. Em sembla que era ahir que en parlava amb el Pere Comelles, que no sortien amb Quirundi. I em diu, és que s'han oblidat de posar els noms. I no s'han oblidat de posar els noms. És que no entenen perquè és a dir, no et pots casar amb els cosins de la banda del pare, però sí que et pots casar amb alguns dels cosins de la banda de la mare. I la relació biològica és exactament la mateixa. Vull dir, al final sempre hi ha un senyor i una senyora que tenen una criatura. Que les coses van així, no? Ara, com es categoritza això? Doncs es fa de moltes maneres diferents i realment aquí tenim molta, molta varietat. Per cert, ja que he parlat dels numerals, ara he recordat, nosaltres fa no sé quants anys, molts ja, em sembla que 10, vam fer una exposició que es deia Les llengües a Catalunya. Ara n'està circulant una altra que em sembla que ara ja s'acabarà, és a França i em sembla que la deixarem allà, que es diu Les llengües dels catalans. Però la prèvia la vam fer i teníem en compte aquests aspectes de categorització, això, les parts del cos, en fi, les coses que heu parlat avui. En el cas dels sistemes numerals, volíem classificar les llengües segons els sistemes. Quan ens hi vam posar, ens vam adonar que no era possible. Però aleshores vam començar a mirar en detall com eren els sistemes numerals i penseu que llavors encara no havíem arribat a les 300, llavors era una hipòtesi, en devíem tenir 150, 160. Però amb les llengües que vam trobar, per comptar del 6 al 9, és a dir, 6, 7, 8, 9, vam trobar fins a 20 maneres diferents. Vull dir que en aules d'aquestes, que n'hi ha, que teniu 7 llengües diferents a la classe, podeu tenir 7 maneres diferents de comptar del 6 al 9. 7 sistemes numerals diferents. Ser conscient de que pot passar això és molt important. Jo tampoc crec que s'hagin d'aprendre totes aquestes llengües, però saber que això passa és important. Després, també s'ha parlat de la qüestió del temps i l'espai, i aquí hi ha una cosa important. A veure, en principi, en totes les llengües del món hi ha una divisió bàsica pel que fa a l'espai entre aquí i allà, i pel que fa al temps entre ara i aleshores. El nostre passat i el nostre futur són subdivisions de l'aleshores. Fixeu-vos que quan diem aleshores, tant ens podem referir a les hores d'aquí l'any que ve, no? Jo tornaré aquí a Girona l'any que ve i aleshores us explicaré com ha anat l'any passat. O quan vaig venir l'any passat, m'ho vaig passar molt bé perquè aleshores no sé què passava. És a dir, aquest terme em serveix per referir-me tant al passat com en... Doncs en la majoria de llengües trobem termes d'aquests per referir-nos al passat i al futur. Hi ha llengües on això és més explícit, i això també us ho podeu trobar, perquè en moltes llengües del món ahir i demà es designen amb el mateix terme. Això en llengües africanes passa molt sovint, i amb les famílies us ho podeu trobar. Però hi ha una altra qüestió que és universal, que és que, bé, del lèxic, això també ha sortit, del lèxic de les parts del cos podem arribar fins a abstractes. Però aquí hi ha una mena d'ampliació successiva, per dir-ho així, una mena de jerarquia, que els termes, les parts del cos van canviant el significat o van afegint significats de manera que també es poden referir a l'espai i al temps. I en totes les llengües del món, bona part del lèxic que refereix al temps es deriva del lèxic que refereix a l'espai. Penseu que l'espai, tal com el percebem, o vaja, l'espai és tridimensional, no? Té alçada, amplada i llargada. No me'n deixo cap, no.
Profunditat.
No, és l'alçada. Doncs en el cas del temps, l'amplada no s'utilitza, però s'utilitzen les altres dues. Si jo faig servir aquí i allà, jo puc dir, doncs, d'aquí a les 3 ens dedicarem a fer aquesta activitat, i cap allà a les 4 se suposa que ja haurem acabat, no? I les faig servir en sentit temporal. També dins, puc dir, això ho farem dins de l'horari previst, no? I és una noció especial. En el cas del davant i el darrere, si jo dic que aquest és el germà que va davant meu i l'altre és el que va al darrere, és una noció temporal i en canvi estic fent servir una especial. O a sobre i a sota, doncs això ho farem per, o ho hem fet per sobre del temps previst o per sota. No és tan freqüent, però també es dona l'alçada, és a dir, la llargada és la més freqüent. Però també, vaja, a Mallorca sabeu que la tarda és l'hora baixa i nosaltres podem tornar a casa a altes hores de la matinada. Per tant, l'alçada també es pot fer servir per referir-se al temps. Després, hi ha una altra cosa que aquesta sí que és clarament cultural, vull dir que aquests elements són universals, els trobarem a tot arreu, i en llengües africanes es veu molt més clarament encara. De fet, els lingüistes que van descobrir aquest fenomen són africanistes, i perquè en llengües africanes, doncs, el passat pot ser l'esquena, clarament, el futur, el front, etc. Bé, d'això ja us n'han parlat i podeu trobar exemples. Però després hi ha molts casos de mesura del temps i de l'espai, que aquestes sí que són clarament culturals. Bé, abans jo he mencionat això dels patringons i les lliures, però jo havia anat a comprar el formatge per unces.
Jo també.
Que hem fet aquest canvi, no? Doncs en molts llocs coexisteixen sistemes de còmput tant de l'espai com del temps que són diferents. Vaja, això es veu clarament en el cas dels alumnes musulmans, perquè d'aquests en tenim molts, que el dia de festa és diferent, i també els mesos corren de manera diferent, no? Vull dir, aquesta, això és una mena de realitat paral·lela, però en moltes llengües africanes us podeu trobar que els dies de la setmana, com que això sí que és un artefacte cultural que els hi han posat allà, doncs que dilluns sigui el dia 1, el dia 2 o el dia 3, perquè depèn de que si el dia 1 és el diumenge o si és el dissabte. Aleshores, si el dia 1 és el dissabte, que passa en alguns casos, el dia 2 és el diumenge i el dia 3 és el dilluns. I això, vull dir, de vegades són llengües que coexisteixen, eh? Vull dir que, però en fi, amb totes aquestes coses us hi podeu trobar. Això, aquí no hi ha casos perquè aquestes llengües són més rares, però a vegades sí que podeu trobar problemes amb la categorització de l'espai, perquè també hi ha una diferència fonamental entre llengües que el categoritzen de manera relativa i d'altres que ho fan en termes absoluts. En termes absoluts nosaltres tenim l'experiència dels punts cardinals, i aquí tinc el problema de la meva dislèxia, però si me'n recordo bé, a nosaltres ens feien obrir els braços, ens posaven de cara a l'est, oi? La sortida del sol, de cara al nord. Veieu? És igual, de cara al nord. I aleshores, aquesta banda teníem la sortida del sol i aquí la posta, no?
Bé. El sol sale per l'est i s'esconde per l'oest.
Però per la dreta o per l'esquerra? No sé, o si podeu trobar...
L'est és aquí.
Sí.
L'est és aquí i l'oest és allà.
Bé, doncs aleshores si mirem al nord és això. És que en molts casos el que es mira és a la sortida del sol i aleshores, en fi. Jo sóc la persona menys apta del món per explicar aquestes coses. Però... la qüestió és que aquesta confusió que jo tinc mental es reprodueix en llengües diferents. Hi ha cultures en les que es mira la sortida del sol, d'altres que es mira el nord i d'altres en les que es mira el sud. I això a l'hora de situar-se en l'espai, doncs també, ja dic, no crec que amb això es creïn gaire dificultats perquè parlants d'aquestes llengües de moment no venen cap aquí. No sé si algun dia arribaran, però en tot cas aquestes coses passen. Els dies de la setmana sí que acostumen a crear conflicte per això, perquè clar, són unitats que se superposen, igual que els sistemes numerals que coexisteixen, i aleshores poden crear confusió. I aleshores, ja us ho he dit abans, aprofitant que sou del gremi de l'ensenyament, doncs jo volia fer referència a això de la llengua i les dones i la confusió que s'ha creat aquí amb el gènere, perquè... Ja veig que menys acostar.
No, t'has d'acostar més. Ja t'ho diré.
Ara, és que així... Més que res, perquè, bé, al principi us he dit, com que les llengües són la manifestació d'una capacitat humana universal, això és el que les fa iguals. Vull dir que no trobarem cap manera d'explicar que una llengua està més desenvolupada que una altra, perquè és que senzillament no és així. Vull dir, les coses són així. Aleshores, amb la qüestió aquesta del gènere, partim d'un malentès que va arrencar als anys 70. És que ahir vaig estar en una xerrada amb alumnes de Filologia Catalana i els hi comentava, perquè clar, aquests els hi sembla ara una cosa molt nova, però de fet això va començar amb el feminisme i va començar també als Estats Units als anys 70, no? I aleshores van arribar a la conclusió que la llengua ocultava les dones i que se les havia de visibilitzar, etc. Això va portar, o sigui, aquesta història es va manllevar aquí i es va passar per alt un fet importantíssim, que és el que intentem tenir en compte quan parlem de tots aquests altres aspectes, eh? Però és que l'anglès és una llengua sense gènere i per tant en anglès sí que et passa que si tu parles de a writer, a lawyer o en fi, pots, les professions que vulguis, normalment no saps si t'estan parlant d'un home o una dona, no? I aleshores una de les teories que van sortir va ser aquesta. En aquests textos clàssics s'alerta molt clarament de no fer desdoblaments, perquè, clar, ells tenen l'experiència de Major, que és l'alcalde, i de Majoret, que ja sabem el que és, no? O de Governor, que és un governador, i de Governess, que és la senyora Rius dels Estats Units, etc. Vull dir que quan crees un femení et surt com a mínim un despectiu, sinó coses pitjors. En el nostre cas, el cas clàssic és el d'home públic, dona pública. No? Elles, ja dic, les americanes en aquest moment, en aquell moment alertaven molt clarament sobre això. Però eren uns anys en què l'anglès aquí era una llengua molt desconeguda, vull dir, la gent normalment aprenia francès a l'escola, no es coneixia, i després jo suposo que també faltava aquesta reflexió lingüística sobre el funcionament de les llengües. Bé, el cas és que es va manllevar la teoria aquesta de la visibilització d'aquesta manera, i bé, a la Viviana Ido li atribueixen el mèrit d'haver dit membres per primera vegada, però no. Si busqueu, hi ha un llibre d'aquests clàssics que van traduir al castellà, que és el de la Robin Lakoff, que es diu El lenguaje y el lugar de la mujer, i a la pàgina 84 trobareu escrit membres. Que jo recordo, és de l'any 81, quan jo vaig llegir això vaig pensar, és que el traductor no està entenent el que tradueix, perquè li estaven dient no facis desdoblaments perquè ens toca el rebre les dones. Sigui com sigui, allò van avançant i en fi, però semblava una raresa d'uns quants que no tenien més feina, no? Vull dir, van anar sortint tots aquests quaderns de la llengua no sexista i totes aquestes coses, fins que ja la cosa ja va agafar tot l'aire d'un cavall desbocat i es van començar a fer, però molts, molts disbarats. Perquè, clar, un disbarat porta uns altres. I en aquest cas no estem parlant de visió del món, sinó que estem parlant d'un element que és arbitrari en la llengua i el vam voler fer motivat. És a dir, ens vam creure que el masculí era pels homes i el femení era per les dones. Quan si jo dic que la víctima és un xicot de 24 anys, per dir alguna cosa, estic parlant en femení d'un home i ningú no es queixa. I estic segura que les parelles de molts de vosaltres són homes i són les parelles, no? I no els parells. Vull dir que la llengua ja funciona a la seva manera, només que tenim aquests vigilants de la llengua que ens diuen que això, que hem de visibilitzar les dones, cosa que podem fer tranquil·lament quan ho necessitem, perquè tenim aquesta cosa que es diu gènere. Bé, aleshores, a partir de aquesta proposta dels desdoblaments s'han fet moltes, això de fer servir genèrics, l'estudiantat. És que l'estudiantat fa moltes faltes d'ortografia. Clar, si els professors ja comencen per fer-les de sintaxi, no? Vull dir, o de semàntica, és que no sé què li hem de dir aquí, no? És que és això, o sigui, si nosaltres ja fent frases de fet incomprensibles, doncs després passen aquestes coses. Llavors, com que es va veure que això dels genèrics aquests o els col·lectius, tot això despersonalitzava, doncs aleshores es va optar per les persones. Les persones per aquí, les persones per allà. I vaja, nosaltres vam organitzar una jornada l'any 2010 per intentar acabar amb aquesta història i ens van demanar de venir, de fet, el lletrat major del Parlament, l'Ismael Pitarch, perquè en aquell moment estaven a punt d'aprovar una llei que parlava de persones infants i persones adolescents. Clar, és que una cosa porta l'altra. Però jo menciono això perquè és un cas de falsa correlació entre la llengua i la cultura, perquè de fet el masculisme és universal i el gènere gramatical, si el tenen el 15% de les llengües del món, ja és molt. Sarah Hule no té res que s'hi assembli, el xinès tampoc, però és que la immensa majoria de les 300 llengües aquestes no tenen res que s'assembli al gènere. I nosaltres ens estem brallant amb una característica que és certament marginal en les llengües del món per combatre un fenomen que és universal. Vull dir que potser ens podríem plantejar que m'ha errat el tret, que les coses no van per aquí, perquè si tota la societat són masclistes i només unes quantes tenen gènere, potser és que no hi ha cap relació. Aleshores, bé, últimament encara s'ha complicat més la cosa amb això del parlar en femení o fer servir el femení com a no marcat. Jo crec que si això, perquè a mi això sí que em sembla una ingenuïtat, vull dir, allò, però si té alguna cosa de preocupant és sobretot que, a part de que volem manipular la llengua d'aquesta manera, només acostuma a passar en àmbits totalitaris. Vull dir que quan busques qui ha volgut canviar la llengua, la veritat és que trobes senyors amb els quals no aniries a fer un cafè. Això ja hauria de fer rumiar. Però si es fa anàlisi del discurs, es comença a veure que, per dir-ho, que el mal és masculí. Però hi ha un cas, en el cas dels desdoblaments de gènere, la Neus Noguer, que és professora al Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona, va analitzar el programa electoral d'Iniciativa del 2011, un totxo de més de 100 pàgines, I això ho podeu trobar, si ho busqueu a la pàgina del GELA, ja veureu que hi ha documents sobre el gènere, i és això. Desdoblaven, doncs, home-dona, fill-filla, treballador-treballadora, alguna cosa més així. Però accionistes, banquers, inspectors d'Hisenda, jo què sé, no sé quants, aquests no els desdoblaven. És a dir, el mal és masculí. Però a més, ara els que parlen femení, si és que són capaços d'aguantar-ho sempre, doncs és una ingenuïtat. Però clar, aquestes coses que van... Jo no sóc biolingüista, ja ho sap la Lluïsa que no, però un dia aquests em parlava amb la Joana Rosselló, que sí que ho és, i em va dir, és que no se'n sortiran mai perquè el cervell no pot processar aquestes coses. És que fins i tot fa por, però és això, vull dir que estem anant contra natura en aquest sentit. Però bé, això no és sostenible, però ja m'he anat trobant amb uns quants casos en què dius, potser que anem alerta perquè aquí ens pot sortir el tret per la culata molt fàcilment. Recordo un article sobre els senegalesos, els manters, tot en masculí. I jo em vaig parlar amb una noia, amb la periodista que l'havia escrit, perquè ella deia que parlava en femení perquè ella parlava de les persones. I aleshores dic, però a veure, dic, això està escrit en masculí. Jo, perquè la majoria són homes. Dic, però aleshores, clar, la inferència és que els manters no són persones. Jo a mi que em perdonin, però clar, dius, si jo parlo en femení perquè parlo de les persones, d'aquests perquè només parlo en masculí. Aquests darrers dies, en alguns casos, jo ja hi he arribat a trobar ofensiu, perquè és la mania de parlar de les refugiades. I recordo un article en què parlaven d'albergs per refugiats sistemàticament, i aleshores la impossibilitat d'accedir-hi per les refugiades. Jo al final ja no sé si és que no hi podien accedir perquè eren refugiats o perquè eren dones. Perquè és que al final no ho entens, però acaben discriminant molt més. Però vaja, la cirereta que es diu del pastís me la va proporcionar l'Anna Gabriel en la roda de premsa aquella després de l'empat. Jo ho vaig sentir així com de passada i vaig pensar, això és una al·lucinació acústica, perquè no pot ser. I aleshores ho vaig preguntar per Twitter i m'ho van anar confirmant i al final ho vaig poder sentir i efectivament. Ella parlava dels que estaven a favor de la investidura de Mas en masculí i els que estaven en contra en femení. És més, també hi havia castes dins de la CUP perquè parlaven masculí dels col·laboradors i els simpatitzants, però en femení de les militants. Això sí que és un sistema de castes i a més amb la llengua per indicar-t'ho. Vull dir que com que ja sé que teniu moltes pressions a l'escola per escriure d'aquesta manera i ja sé com us arriben els papers i ja ho sé tot això, però de veritat planteu cara perquè no sabem on ens estan portant. Evidentment que la llengua manifesta el sexisme, només faltaria, les llengües serveixen per això. Combatem el sexisme i la llengua ja no el manifestarà perquè no existirà. Però ens estem equivocant i a més, ara que hi penso, fa uns dies em va arribar un article del New York Times que dic, mira, és que m'agrada perquè com que us dediqueu a això, a veure si ara que ho diuen els americans els faran cas o perquè a mi no me'n fan. Jo recordo una vegada que em vaig trobar, bé, el motiu de la jornada aquesta va ser que ens van canviar uns textos al GELA perquè la Universitat de Barcelona ja havia imposat que havíem d'escriure tots d'aquesta manera. Llavors vaig fer un article de queixa, que també el podeu trobar en aquesta pàgina, que es deia Contra la dictadura lingüística. I jo, que vaig bastant per escoles, doncs m'havia trobat casos d'aquests de mestres totes contentes que m'explicaven que les nenes, quan es parlava dels nens, no es donaven per al·ludides. Llavors l'exemple clàssic era quan jo dic els nens que hagin acabat els deures ja poden anar al pati. Doncs les nenes es quedaven assegudes. Jo vaig dir, perfecte, que n'aprenguin, són dones, que es quedin a casa planxant mentre els homes van al futbol, no? Bé, doncs ara ha sortit un estudi que mostra, o sigui, una senyora s'ha passat 15 anys estudiant, és a dir, algú s'empesca un disbarat i aleshores una altra s'ha de passar 15 anys investigant per desmentir el disbarat. Però el que ha acabat mostrant és que quan s'insisteix en la diferència entre nens i nenes, resulta que els nens fan de nens, allò, ells ocupen tot el pati, el futbol, i aquestes coses són més mascles, i les nenes es queden en el seu recós i fan més de nenes, i el color rosa, i tot això. I que, a més, juguen molt menys entre ells. Vull dir que allò que pretenia el feminisme canviant la llengua...
Tornem a l'escola de monges.
Sí, els hi ha sortit realment molt malament. Per tant, potser que ens ho plantegéssim. De veritat, parlar fàcil, parlar normal és fàcil, és possible i no ens capgira el cervell. És tan senzill com això. També ahir una noia em preguntava, sí, perquè hi ha una llengua del nord, no recordo quina, ja us ho dic jo, és el suec, que han fet desaparèixer el gènere masculí i el femení i ara tenen un neutre, no sé què dic, això també ho podem fer nosaltres. Van ser molt llestos, van treure les etiquetes masculí i femení i li diuen neutre i genèric i ja està, i ningú pensa que allà hi ha homes i dones, fem-ho. Jo sempre hi he dit, això del masculí i el femení s'ho va inventar Protàgores i es podia haver pescat una altra cosa, perquè després s'aplica a la tira de criteris que no hi tenen res a veure. Però amb el Joan Solà sempre ho dèiem, si en lloc de parlar de gènere masculí i gènere femení parléssim de gènere A i gènere B, aquest debat no l'hauríem tingut mai, perquè és això, vull dir, el gènere, qüestió que està relacionada amb tot el que parlem, vaja, tot ho està, però el gènere per nosaltres és una categoria obligatòria. Tots els substantius en català, en castellà i en la resta de llengües romàniques tenen gènere. N'han de tenir o l'un o l'altre. I és obvi que no tot és mascle o és femella. Hi ha coses que no, però tenen aquesta categoria. Per tant, una categoria que és obligatòria no la podem correlacionar amb la cultura, perquè és obligatòria. Aquí no podem triar. El que ens mostra la categorització és que a partir d'aquests elements nosaltres sí que podem crear formes alternatives de dir i de representar el món, però amb allò que ha de ser senzillament és. Em sembla que hi ha arribat el meu temps, oi?
Ui. Sí.
He parlat massa, però m'agradaria que em diguéssiu alguna cosa. Gràcies. Volem en tot cas, però dieu-me alguna cosa abans de marxar, no? Cap comentari?
Jo també.
Sí, sí.
Gràcies, perquè és una cosa que m'ha creat molt de confusió sobre el benvolgut de nens i nenes. I no sabia com es podia estar sempre quan jo intentava dir que això no era correcte, que no era una cosa que si jo vaig dir que deia benvolguts i que deia no, perquè està discriminant les dones, i jo deia el contrari, que no, que si ho feia jo com que benvolguts i benvolgudes, que encara ho discriminava més. No
em
sabia mai
explicar. Doncs me n'alegro. Digues. Sí, sí.
Jo salto moltes de les coses sobre el gènere, perquè no se sabia, però tot el gènere anterior que ha quedat sobre els prejudicis lingüístics que abans tinc la voluntat del nostre grup, que fins i tot les escoles se senten gens a vegades involucionades amb això. Perquè si tenen dues tipus de llengües de primera, de segona, o llengües que no ens volen existir. Llengües que arriben a l'escola i que parlen una llengua, o l'anglès, o el suec, o que no parlen res. Perquè la seva llengua per molt que tingui milions de parlants ni sabia que existia, o ni s'ha de dir una cosa. I això encara passa molt. I jo crec que això és una de les primeres batalles que hauríem d'intentar combatre, perquè el mateix llenguatge dels mestres està fent aflorar un sentiment que hi és, o confusions que els mateixos mestres tenen, que quan hem fet el nom del parla amb aquí, i és que també s'ha de ser greu, i és el nen, que tu parles amb aquí.
O musulmà.
Sí, sí, sí.
No,
no, jo també, vull dir, nosaltres ho hem trobat en els qüestionaris. Sí. Mireu, jo em vaig trobar fent un projecte per la noia en un institut, que jo estava reunida amb un grup de professors i sentia al darrere meu que hi havia algun africà, jo sentia que era nigerià, amb un professor. I com que, vaja, estem amb l'inventari de llengües, vaig dir, m'encantaria saber quina llengua parla. Perquè jo no vaig a preguntar-ho, eh? Vull dir, feia la Mònica, que era joveneta i així, però jo no vaig preguntant llengües pel món perquè jo imposo. Doncs, i aleshores un professor va dir, ah, jo li vaig a preguntar jo. I se'n va a preguntar-li i torna i diu, francès, anglès i rus. I clar, jo vaig fer una cara, no vaig voler fer cap comentari, però allò, i un altre professor li va dir, home, ella volia saber si parla alguna llengua de l'Àfrica. I li diu, sí home, què vols, que li pregunti si parla amb el tam-tam i que s'ofengui? Ja sé que passen aquestes coses i contra això s'ha de lluitar. O sigui que tothom parla una llengua i que no hi ha subllengües i que no són dialectes i tot això costa molt. També ara fa poc vam fer una jornada sobre llengua de signes i jo també a les escoles he trobat molt gent que creu que les llengües de signes són gestos i ja està, i no llengües com les nostres. O sigui, nosaltres tenim la capacitat d'expressar-nos, si resulta que no tenim l'input per poder-nos expressar oralment, doncs tenim un altre sistema que funciona a la mar de bé, que són les llengües de signes. Doncs clar, trobar-te amb mestres que es poden acabar trobant amb nanos sords que pensin que les llengües de signes són una mena de codi gestual per resoldre quatre coses, també és d'allò. Vull dir que segurament ja des de la universitat s'ha de formar, però clar, penseu que aquestes 300 llengües han vingut en molt poc temps. I també s'ha de dir, i jo sempre ho dic, jo no conec enlloc res equiparable a la feina que s'ha fet a Catalunya amb aquest talló, perquè jo vaig estudiar a Alemanya ja fa molts anys i hi havia un departament de romàniques. Doncs a mi em van donar un certificat d'exempció del castellà perquè era la meva llengua materna, tal qual. No, vull dir, l'únic títol de castellà que tinc el tinc d'Alemanya gràcies a que era la meva llengua materna. Ells també els hi ha costat això, aprendre aquest, i ells en aquell moment ja hi havia força més tradició, ja dic, hi havia un departament de romàniques, perquè aquí departaments de llengües africanes no n'hi ha, però en aquest sentit també el deure dels mestres d'informar-se una mica les llengües que poden trobar forma part d'aquesta forma d'educar, perquè és que si no, si això se'ls transmet als mateixos nanos. Ara que has dit això del marroquí, jo ara tinc una noia, una alumna marroquina que parla d'Arija i també em va venir amb això que parlava marroquí, dic, però quan dius marroquí què vols dir? I aleshores, clar, ella sempre ha dit que ella parla d'Arija, però a l'escola li van ensenyar que parlava marroquí. Doncs això s'ha de canviar. Torno a dir, el fet que vosaltres sigueu aquí avui ja indica que hi ha una sensibilitat i que hi ha molts professionals compromesos, però també hi ha molta feina que s'ha de fer encara.
Dic una última cosa.
Digue'm.
perquè riguis. La Carla i jo a les classes de magisteri fem una explicació de la part de gramàtica, de la part de prejudicis, etcètera, etcètera, i de la part de categorització. I vam insistir molt que una cosa és el sexe i l'altra és el gènere, perquè barrejaven el gènere, el sexe, etc. I s'ho van aprendre tan bé, que una de teva i una de meva, em sembla, que a l'examen, que hi havia una pregunta de categorització, que havia de sortir, això era la categorització de no recordo què era, però de termes de parentiu, que s'havia de dir que es categoritzava segons el sexe. I parlaven, una teva i una de meva, que hi ha concordança de sexe. O això, flexió de sexe. La flexió de sexe. No, no. La idea és bona, però no va per aquí.
Però això és tan que ens han escalfat el cap amb tanta bestiesa. De veritat, jo sempre ho dic, el meu eslògan és allibereu-vos de la llengua estrafeta i carrinclona, parleu normal, que és molt més alliberador, molt més.
Molt bé, doncs...
Cap més comentari? Bé, doncs per part meva gràcies a tots per haver vingut i molta sort a la feina.
Gràcies, Carme. Ai, ja hauria de cloure.
Ja.
Bé, aquest tros no me'l tinc preparat, representa que em toca a mi cloure la sessió. Us volia dir que, a veure, gràcies a tots per haver vingut, per tota la feina que heu fet, gràcies, Pere, que no sé on ets, allà, Gràcies per haver confiat en nosaltres, haver vingut aquí i haver pogut muntar tot això. I que bé, qualsevol cosa que us assembli que puguem fer nosaltres la farem, i que ens agradaria continuar més vegades fent jornades d'aquesta mena, d'aquest tema, d'altres temes, d'estar en contacte amb vosaltres, i que us vagi molt bé. Gràcies a tots.